Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre.
Les 12:18 i obrim les receptes per al benestar aquí en directe a la ràdio amb la psicòloga Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Què tal, bé?
Bé, encara sí. Que no veiem el sol, no?
No, ara, no, però... això deprimix, eh? Bueno. Ho sentim com els anglesos aquests dies aquí a casa nostra.
Però bueno.
Bé, per intentar aportar una mica de llum, no?
Sí.
Seguirem amb aquests capítols que vam iniciar fa dues setmanes del Jorge Bucay per a conèixer un altre camí. Era el camí de l'encontre, si sí. No m'equivoco.
En castellà l'encontre, podríem dir la trobada.
La trobada, sí, m'agrada més que l'encontre.
La trobada, A veure, la setmana passada no, encara vaig en la setmana passada, cada 15 dies.
Fa 15 el capítol dies, anterior.
Sí, fa 15 dies parlàvem d'un dels camins, que el camí de l'autodependència, que dèiem, per a lligar-ho amb el d'avui, que era fer-se càrrec d'un mateix, de prendre les nostres decisions, de tindre el control de la nostra vida, de ser autèntic, no?, de l'autenticitat sense comparacions, cadascú... Bueno, ens donaven una sèrie de permisos, vam estar parlant, però arribar a ser cadascú, això volia dir, la millor versió d'un mateix, no? El camí de l'autenticitat, de ser la millor versió d'un mateix. I parlàvem, no?, de que és un dels camins que hem de recórrer les persones. I parlàvem de l'analogia del carruatge, no? De dir, el carruatge representava el nostre cos, els cavalls representen les emocions, les pulsions, els desitjos, i el cotxer, el xòfer, representava la raó, el pensament, que refrenava aquests dos impulsos o desitjos que no ens convenien i ens portava per camins adequats, no? Per camins adequats. Això ho comentàvem la setmana passada. I quan ja hem recorregut aquest camí, no?, el camí de l'autodependència que deia ell, no independència, ja ho vam explicar, el camí de l'autodependència és quan estem en condicions de veure que no estem sols i que hi ha d'altres carruatges al nostre entorn, no?, al nostre voltant, no? En el camí de l'encuentro, de la trobada, aquest carruatge, que sóc jo, es troba amb d'altres i descobreix que, bueno, que potser en algun podem compartir ruta. Però cal ser autodependent, cal haver passat pel primer per trobar-nos de la manera adequada amb les altres persones, que és del que va aquest camí, no? És el camí que diu que confereix humanitat als humans, perquè no estem sols, Llavors, amb el Jorge Bucay no parla, quan parla de l'encuentro, només de les relacions de parella. Aquí ja en vam parlar molt també amb el Walter Rizzo,
sí?
Que és per mi l'autor que parla millor i en sap més del tema de parella. El Jorge Bucay parla de tot tipus de vincles, no? Pares, fills, amistat, el vincle que tenim amb nosaltres mateixos, també en parella, no? El gran repte de la intimitat, que és el que parlarem ara. La intimitat no és sexualitat, ¿vale? La intimitat és els vincles, que ara veurem el que és, no? Els vincles adequats amb les altres persones en general, No estem parlant només de la... Quan dic intimitat no em refereixo, perquè el primer que ens ve és la parella i la sexualitat, no? Intimitat me refereixo a unes dinàmiques, els vincles adequats amb els altres carruatges, amb les altres persones del nostre entorn, no? No carretons, carruatges.
Aquí són molt bonics.
Sí, Llavors m'agradaria llegir un paràgraf que ell diu que m'ha agradat molt, no? I com que m'ha agradat molt, el vull llegir igual perquè si no se perd, no? Del Jorge Bucay, que diu: alguna vez escribí que leer un libro era como encontrarse con alguna persona. Decía yo que había libros sorprendentes y libros aburridos. Libros para leer una sola vez y libros a los que uno siempre quisiera volver. Libros, al fin, más nutricios que otros. Nutricios nos referim, esta paraula, a cuidar, no és només alimentar, és cuidar, protegir, nutrir, a les altres persones. Hoy, 20 años después, digo lo mismo desde otro lugar. Encontrarse con otro es como leer un libro. Bueno, regular, malo, cada encuentro con un otro me nutre, me ayuda, me enseña. No es la maldad, la inadecuación ni la incompetencia del prójimo lo que hace que una relación fracase. El fracaso, si es que queremos llamarlo así, es la expresión que usamos para decir que el vínculo ha dejado de ser nutritivo para alguno de los dos. No somos para todos todo el tiempo, ni todos son para nosotros todo el tiempo. De cada uno de los encuentros en mi vida ha sido como cada libro que leí, una lección de vida que me condujo a ser este que soy. La importància de les trobades amb les altres persones, no? I ja, insisteixo, ja vam tractar amb el Walter Riso que una de les, el tema de les relacions, i que una de les pors més universals de les persones és la por a la soledat.
Sí.
La por a quedar-nos sols, en totes les edats i en tots els nivells, no? I que l'antídot de la soledat, pues bueno, és la trobada amb els altres. Però d'aquests vincles, no tots ens nutreixen, són com els llibres, no? Uns són bons, els altres són dolents, els altres ens cuiden i els altres no, no? Hi ha diferents intensitats en els vincles afectius que establim amb les altres persones. Hi ha el que ell diu els creuaments, no? Els creuaments són persones que ens passen en algun moment de la nostra vida per la nostra vora, però que són sense compromís, sense massa importància, no? I vincles més intensos, més profuns, més duradors, més transcendents, que ens han aportat algo, no? Que són els vincles íntims. Estos, són els importants. Hi ha autors que parlen de que és una qüestió de superficialitat o profunditat, no? És com una ceba. Davant, segons quines persones, jo no em trauré ni la capa aquella més gruixuda, marrón, de la ceba, i segons quines persones pues, puc anar traient capes, no? En alguna persona em puc traure hasta la segona, que també és fosca, marrón, però ja no tant com la primera, i puc arribar a la capa més blanca i potser en algun moment de la meva vida he tingut algun vincle que em puc arribar a quedar amb el cor de la ceba, no? Però no a tothom ens hem de traure les mateixes capes. Per a establir vincles íntims, hem d'exposar-nos als altres, hem de honestament mostrar-nos tal i com som, sense por al rebuig i que em descobreixin, no? Que em descobreixin tal i com som. Del Carl Rogers, que és un clàssic potent, deia que cuando percibo tu aceptación total y entonces, solo entonces, puedo mostrar mi yo más amoroso, mi yo más creativo y mi yo más vulnerable. Clar, aquest és el problema de la intimitat. Per què és tan difícil intimar les altres persones? Perquè quan una intimitat implica franquesa, sinceritat i confiança. M'obro i obrir-me vol dir que sóc vulnerable. Aquí la por.
Per això costa tant, no?, que mostrar-se tal i com ets, no?
Claro, per la por al rebuig i perquè sóc vulnerable. Quan demostro tal com sóc, sóc vulnerable. És veritat, l'intimitat...
No amagues cap fitxa, no?
És un espai... Per definició vulnerable hi ha un risc, el risc de que a cor obert em poden fer mal. I entregar-me implica treure'm aquella cuirassa, no?, i quedar-me exposat. Per això, amb les relacions, és com les capes de les seves, hem d'anar a poc, però que és un procés que cal recórrer perquè obrir-nos, entregar-nos, ser autèntics i anar desvetllant els nostres misteris són les relacions que ens deixen algo, són els bons llibres, perquè les altres són llibres que estan per allí però que no ens aporten res, no? Però hi ha el risc de que quan jo me mostro autèntic, quan jo me mostro com sóc vulnerable. Per això ens fa tanta por. Una de les característiques d'aquests vincles és el respecte per la individualitat de l'altre. Quan un vincle sa és bo, diguem-ne, hem de respectar la individualitat de l'altre. Les semblances ens apropen, fan que jo em fixi en un carruatge determinat, perquè hi ha algo que s'assembla a mi o que comparteixo i fa que m'apropi, no?, a les persones. Però les diferències, quan són acceptades, són les que fan els vincles adequats, perquè no som iguals i deixo que continuï sent diferent. Aquest és el vincle íntim, no has de ser com jo o igual que jo. Les semblances que puguem tindre amb les altres persones ens apropen, però després el que fa que el vincle sigui adequat i perduri és que acceptem les diferències. Que acceptem les diferències. I què pot passar? Què pot passar que en el procés de coneixens no m'agradi el que veig, no? Des de la distància, aquell carruatge semblava una cosa i a mesura que em vaig apropant, a mesura que em vaig traient capes, que mos anem traient capes, sembla ser que puc descobrir...
Que no és com me pensava, no?
Que no m'agrada el que veig, no? I aquí el Jorge és quan se pregunta, puc tenir una relació íntima, entesa com estàvem parlant, amb alguna persona que no m'agrada? I la resposta és que no. Quan mos apropem i veiem que el carruatge no és el que a nosaltres ens semblava, aquella relació ja no... No parlo de parella, amistats i de tot
tots els nivells.
En tots els nivells, ja no és. Com podem construir una relació íntima? El trípode. Un trípode és tres potes. Per tant, si una taula té quatre potes i alguna falla, en les altres tres puc jugar. Però una de tres potes, si una falla, tot allò
cau.
Ja cau. No? Per tant, ha de ser les tres coses.
Tres.
Perquè una relació sigui íntima, de les que mos aporta, mos nutreixen, transcendeixen, formen, és algo important, cal un trípode, que és amor, atracció i confiança. Cal que m'estimis, que confiïs en mi i que t'agradi. I el curiós del tema és que cap d'aquestes tres coses, amor, confiança i atracció, depèn de la meva voluntat. No puc fer que passin, no puc forçar-les. O es donen o no es donen. Però, no, si bé no podem fer que ens agradi qui no ens agrada o que confiem en qui ja no confiem, això no ho podem fer. L'altra persona sí que pot fer alguna cosa perquè nosaltres confiem en ella o que ens agradi. És a dir, la ironia és que depèn més
de l'altre, no? Que no de tu.
Que de nosaltres mateixes. Perquè jo no puc forçar-me que m'agradi algo, però algú sí que pot fer alguna cosa per intentar que li agradi jo. Per tant, l'afecte, l'atracció i la confiança, que són les tres potes del trípode, depenen més dels altres que de nosaltres, perquè no podem forçar-nos a que ens agradi o a que confiem o que m'atraigui alguna cosa que no m'atraigui. Però els altres hi podem fer més o menys en les coses. Per a que es doni una relació íntima, l'altre té que atraure, té que semblar atractiu, té que agradar allò que veus, que sents, que escoltes, no té per què ser físicament només, no? Me pot agradar les coses que diu, com fa les coses, com pensa, Perquè si no se donen aquests tres factors, llavors estem parlant de relacions cordials. Jo dic que en el millor dels casos som educats.
Sí, és veritat.
Som educats, però no hi ha res més, No hi ha res més. Podem treballar junts, ens podem creuar alguna vegada per la vida, Podem fer alguna cosa junts, però no íntima.
No me n'anirem de vacances.
No íntima, no? Aquí el Jorge proposa un exercici que me sembla interessant, Que podríem fer és elegir una persona que creiem que tenim una relació íntima, Els dos, i fer un llistat per separat de les coses que ens agraden de l'altra persona. I dir-ho, ell diu m'agrada de vos, nosaltres diríem m'agrada de tu, en veu alta, no? M'agrada de tu, perquè és important que expressem que l'altra persona senti que realment encara li continuem agradant, o ens continua agradant. Perquè diu que l'atracció no té memòria, és amnèsic, ara ho entendrem. Perquè vull dir, una anècdota personal, estàvem en un grup de gent d'amics, no? I en un moment determinat un fa zapping a la tele i de repente apareix una sèrie determinada, no? I no el que estava fent zapping, sinó el del costat, diu, para, amb la cara il·luminada, amb una il·lusió increïble, diu, deixa'm aquesta sèrie m'agradava molt de petitet, vale? I al cap de 30 segons van veure com se li anava apagant la cara d'il·lusió i diu, i com me podia agradar aquesta sèrie de petitet.
Això sembla que ens ha passat una mica a tots.
Això no és que m'agrada, és nostàlgia. Quan algo t'agrada, ara, vale? Lo de més és nostàlgia. No podem deixar les coses d'ara per les coses que ens agradaven abans, perquè era una altra història, és nostàlgia. Per això diu que agradar, l'atracció, no té memòria. És amnèsica en el sentit de que és aquí, el que m'agrada aquí i ara. El que m'agrada de la persona, a l'hora de fer l'exercici, he de dir el que m'agrada a la persona aquí i ara, perquè aquesta persona no era... Segur que el que m'agrada aquí i ara, si em continua agradant, no era el que m'agradava llavors. No? Imagineu-se la cara d'il·lusió, deixa, aquesta sèrie m'agrada molt de petitet, i al cap de 30 segons pensa, i com me podria agradar de petitet? Bueno, en aquella època, vale?
Les tant, coses canvien.
Aquí, sí, aquí i molt, eh? Aquí i ara. Tenint en compte l'altre aspecte, la confiança, podem dividir les relacions en tres nivells, vale? Les quotidianes, aquí és important, on no hi ha intimitat, no? On podem decidir ser sincers o dir mentides o ocultar coses, és la teva decisió. En les relacions superficials podem decidir si jo vull dir la veritat o la vull dir, puc dir alguna cosa o no vull dir, no? O puc dir mentides. En les relacions íntimes no hi ha lloc per la mentira. Vale? Puc dir la veritat, ho puc ocultar, no dir-la, però no mentir. Vale? Perquè a vegades decidim... A veure, un dels drets de les persones és que tenim dret a la nostra privacitat.
Sí.
Vale? És molt important. I si decideixes dir una mentida, encara que sigui pietosa, perquè penso que la veritat te pot fer mal o per les raons que sigui, ja estem liant la troca, perquè què em fa pensar a mi que el que m'estàs dient sigui veritat o no, quan ja m'has dit algun tipus de mentida. No sé si m'explico el que vull dir. Potser, si no em dius tota la veritat perquè tens dret a la teva intimitat, jo sé que no m'has dit tota la veritat, però sí que tot el que m'has dit és veritat. Vale? Però quan dius mentides per les raons que siguin, encara que sigui per bona intenció, les pietoses aquestes que diem, això ja genera desconfiança, perquè jo no sé fins a quin punt m'estàs dient la veritat.
Exacte.
O no me l'estàs dient. No? Per tant, en les relacions íntimes no hi cap la mentida. Puc tindre el dret a reservar-me coses que són meves, però no. El que dic ha de ser tot veritat. I l'últim, les relacions franques són aquelles que es donen amb vincles excepcionals a la vida, no? Que aquí ja no hi ha lloc ni per amagar. És a dir, m'exposo totalment. No faig ús del meu dret a poder tenir coses que són meves i personals, a la meva intimitat en aquest sentit. No? Veiem que són graus diferents, no? De les relacions. Si no passa, si no hi ha amor, no hi ha atracció i no hi ha confiança, la relació pot ser bona, però no serà íntima, no serà transcendent, no ens aportarà res. Són trobades que, les trobades importants són les íntimes, que són les que donen sentit una mica al camí, no? Una mica a la vida, no? El que dèiem que fa humanitat, no? La idea d'avui era veure que, les relacions són importants, és un camí, que el que ens dona sentit no són els creuaments o les persones que han passat en algun moment per la nostra vida, sinó aquelles relacions que haguin pogut expressar-nos des de la intimitat, no? Des de la confiança, des de que m'agrada, des de que m'atrau, des de l'amor, no? Amb les nostres relacions són les que mos omplin, són les que mos fan sentir bé. I és un camí important perquè els éssers humans no estem sols, vivim en societat, no? Si és necessari que l'altre empatitzi amb mi, que l'altre simpatitzi, que em reconegui, que sàpigui que hi ha una aprovació. Penseu que el 90% dels problemes de les persones en consulta és pels temes relacionals, no? Pels vincles afectius, no? Quan no van bé, no? Com que no podem llegir el conte amb el qual acaba el llibre perquè dura uns 15-18 minuts, n'hi llegirem un altre, que també està a part. Si algú li interessa, que posi per internet El rei Arturo, de Jorge Bucay, i apareixerà el conte.
Intentarem buscar el link també i el penjarem al post del programa, també.
Molt bona idea.
Així la gent anirà més ràpid.
Llavors, per acabar, us llegeixo un altre conte que està dintre del que és el llibre aquest del Camino de la Trobada. Que diu que Narciso, era un joven muchacho tan hermoso, és una versió de la història de Narciso del narcisisme, de la mitologia griega, hi ha moltes, esta és una. Narciso era un joven muchacho tan hermoso que hasta las deidades del Olimpo celebraban su belleza. Un día, mientras tomaba agua en un estanque, Cupido fue mandado por los dioses para herirlo con una de sus flechas. Así fue como Narciso se enamoró de su propia imagen, tanto que ninguna otra persona volvió a parecerle atractiva, aunque todas seguían enamorándose de él. Ese era el resultado deseado por los dioses, el sufrimiento infinito de verse privado del placer de amar. Eco, por su parte, también había sido víctima de un conjuro d'un conjuro. L'esposa de Zeus li havia quitat el don de l'habla. Els déus estos, els grecs, eren dolents.
Eren molt dolents,
molt dolents,
eh?
Molt dolents,
sí.
Eh? Afrodita, la diosa de l'amor i de la belleza, se havia compadecido de Eco i no pudiendo deshacer el hechizo anterior, lo atenuó, permitiéndole hablar, pero solo para repetir lo que otros le dijeran. Cuenta la leyenda que un día Narciso caminaba por la orilla de un río, triste, como siempre, sufriendo su pena, y desde detrás de un matorral Eco lo espiaba. Como todos los que se cruzaban con Narciso, también Eco se enamoró del joven, pero no se animó a salir de su paso, dado que nada podría decirle salvo que él le hablara primero. Dolorida por su condena, Eco lloró. ¿Quién está ahí?, preguntó Narciso al escuchar el llanto. ¿Quién está ahí?, contestó Eco. Soy yo, Narciso. ¿Y tú qué quieres? Soy yo, repitió Eco. Sal a la luz, quiero verte, dijo el joven. Quiero verte, dijo Eco. Ven aquí entonces, comandó Narciso. Ven aquí, repitió Eco, ven aquí. Narciso temió una nueva trampa de los dioses y no se atrevió a internarse en la espesura. ¿Tú no entiendes que necesito amar a alguien?, preguntó Narciso. ¿Tú no entiendes?, contestó Eco llorando. Si no sales ya mismo, exigió Narciso, vete y adiós. Adiós, repitió Eco, adiós, adiós. El bello joven, se dio cuenta de que el amor por fin llegaba a su corazón, quizás porque al no ver a su amada no había tenido una imagen con quien compararla. Quizás porque su voz solo le devolvía sus propias palabras. Lo cierto es que sin razones para él, Narciso finalmente se había enamorado. «Vuelve, por favor», gritó, «yo te amo». Pero era tarde. La doncella ya no podía escucharlo. Narciso se sentó junto al río y lloró. Lloró como nunca había llorado, toda esta tarde y también toda esa noche. Tanto lloró Narciso que por la mañana, al salir el sol, su cuerpo se había secado y el joven amaneció transformado en una flor, el Narciso, que desde entonces crece en las orillas de los ríos, reclinado sobre el agua, como llorando sobre su imagen reflejada. ¿Mm? Reflexionem una mica per la història, però ve a dir una mica, no?, la necessitat de l'altre, la necessitat de, per estar complerts, tindre vincles íntims, no educats, íntims a la nostra vida, que és el que li dona amb un tant per cent molt alt un sentit, no? Un sentit. És un altre camí que hem de recórrer, ser persones autodependents, que tenim el control de la nostra vida i que ens trobem amb d'altres persones autodependents que també tenen el control de la seva vida i que sabem compartir viatge junts, no? Ruta junts.
Doncs amb aquesta trobada de carruatges ho deixem aquí, Rosa.
Que no xoc.
Que no xoquem, nosaltres no xoquem. El pròxim camí, ens pots avançar de què tractarà?
Pues un camí molt dur, però que l'hem de recórrer. I per mi és un dels més importants, el camí de les làgrimes, de les pèrdues que les persones tenim al llarg de
la vida.
De la vida.
Doncs la propera aquesta, ja saben que el programa el penjarem també a la nostra pàgina web i intentarem trobar també aquest enllaç perquè pugueu escoltar de la veu de Jorge Bucay, aquest del rei Arturo, també per parlar de la trobada. Gràcies, Rosa, i ens trobem d'aquí 2 setmanes.
Fins d'aquí 2 setmanes.